Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Els consellers destituïts empresonats i també els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han demanat al Suprem, a través de les seves defenses, tornar a declarar per argumentar que no hi ha risc de fuga, com tampoc de reiteració delictiva ni de destrucció de proves. Recordem que en aquests arguments es va basar la jutge Carmen Lamela de l'Audiència Nacional per empresonar-los. Per cert, que la Junta Electoral Central ha donat la raó a Ciutadans i considera que les expressions consellers empresonats o president Puigdemont, com també la cobertura de la manifestació de l'11 de novembre per les cadenes públiques TV3 i Catalunya Ràdio, vulneren el principi de neutralitat informativa. Per aquest motiu prohibeixen aquests mitjans utilitzar aquestes expressions. Això passa el mateix dia en què hem sabut que ha mort el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada. Tenia 69 anys i va patir aquesta passada matinada, pel que sembla, una aturada cardiorrespiratòria com a conseqüència d'una pneumònia. Serà substituït, de moment, per l'actual tinent fiscal de Catalunya, Francisco Bañeres, fins al nomenament del seu substitut. La fiscal demana 22 anys per a La Manada, el grup de nois sevillans que van violar presumptament una noia als Sanfermines de l'any passat, a Pamplona. La fiscal diu que la declaració de la víctima compleix tots els requisits per donar-li absoluta credibilitat i que els acusats van actuar conjuntament i de manera coordinada. Recordem també que el papa Francesc ja és a Myanmar, l'antiga Birmània, on porta un missatge de pau, amor i dignitat humana a partir de l'Evangeli. Els ciutadans d'aquests països pressionen el pontífex perquè no parli dels rohingyes. El papa ha arribat a un país, Myanmar, on hi ha 700.000 catòlics en una població de 50 milions. La paraula rohingyes és en aquests moments signe de polèmica després de la repressió sobre aquests ciutadans de Myanmar que es refugien a Bangladesh. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua.
Aquest dijous a les 10 del vespre, Ràdio Estel retrà homenatge a una de les grans veus de la música del nostre país. Especial 20 anys de la mort de Gaietà Renom. Un repàs a la vida i la carrera de l'il·lustre cantant de l'Orfeó Català. Dijous a les 10 del vespre, especial Gaietà Renom a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou. Dos esdeveniments són notícia. Un és internacional, ens referim a la visita que el papa fa des d'avui a Myanmar i Bangladesh, on s'estarà fins dissabte. Vol ser la veu de la reconciliació, la pau i el perdó. I nosaltres afegim la veu de la caritat en un lloc on els cristians són minoria, aquests dos països asiàtics, i on es pot dialogar amb gent d'altres creences i amb persones excloses per molts motius. L'altre fet és, sens dubte, el gran recapte que aquest divendres i aquest dissabte ens dona a tots els ciutadans la possibilitat de contribuir amb una part de la nostra compra en supermercats i mercats per al Banc d'Aliments, que, d'alguna manera, canalitzarà l'ajuda d'emergència per a desenes de milers de catalans que no tenen el mínim per sobreviure. Us invitem avui especialment a participar en el gran recapte, si no heu pogut inscriure-us com a voluntaris, almenys amb la contribució d'una part del vostre menjar. Avui Vic, que és la diòcesi protagonista, Marc Riera conversarà uns minuts amb Anna Larios, del Casal Claret, Sònia Santamans, de Càritas mateix, i Josep Freixa, de l'Associació Tapís, que formen el que és una gran realitat, l'espai Oikia, a la capital osonenca. Serà després de la reflexió inicial del director de Càritas diocesana de Vic. El testimoni serà avui de la diòcesi de Sant Feliu. Francesc Arnaez entrevistarà Jorge Picó, un actor de teatre que és voluntari del Centre d'Acollida Abraham per a persones sense llar a Vilafranca del Penedès. Això i més coses amb les notícies a l'agenda, a la veu de Càritas. Salutacions del Toni Huguet, la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Com que avui la protagonista és Vic, connectem amb aquest bisbat, concretament amb el director de Càritas diocesana de Vic, Rufí Cerdán. El seu comentari per a tots vosaltres, amics oients. Rufí Cerdán, endavant, bona nit.
Bona nit. Avui volem contribuir a denunciar una de les injustícies més grans contra la dignitat de les persones que passa amagada davant dels nostres ulls. L'atenció, l'acompanyament de les persones desvalgudes i la denúncia de les causes que provoquen la seva situació és tasca permanent de Càritas. Avui us parlarem de tràfic de persones en context de prostitució. Ho vàrem fer amb una jornada de formació de Càritas Catalunya que vam tenir recentment. Allà es van conèixer les reflexions emanades de l'activitat de les 14 Càritas confederals que tenen projectes en aquest camp i, més detalladament, del Lloc de Dones, projecte d'acollida i acompanyament de dones en context de prostitució que gestionen les Germanes Oblates de Barcelona. El cap de la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans dels Mossos d'Esquadra ens va informar sobre la magnitud d'un pecat d'abast mundial que està just per darrere del tràfic d'armes i per davant del tràfic de drogues. Ens va corprendre conèixer la magnitud de les xarxes de traficants, la sofisticació de la seva organització maligna i la barbàrie dels seus mètodes coactius que no coneixen límits. Vàrem quedar molt afectats en conèixer els efectes d'aquesta xacra en les persones traficades i impressionats en constatar que, donada la magnitud del dolor pels múltiples trencaments experimentats per aquestes dones, sovint s'abandonen en el misteri, en el transcendent, en Déu com a darrer lloc de salvació. Vàrem sentir que, malgrat experimentar la nostra impotència, no tenim dret al desànim, quan elles, des del seu dolor, han trobat consol en Déu. Ens vàrem qüestionar si, com a Càritas i com a Església, estem fent prou per la visibilització i denúncia d'aquestes enormes injustícies, i si fem prou també per imitar i fer créixer projectes de suport i de sensibilització com els que vàrem poder escoltar a la jornada. Ens hi posem? Jesús crucificat ens ho demana en cada una d'aquestes persones.
Moltes gràcies per la seva intervenció, Rufí Cerdán, des del juliol passat nou director de Càritas diocesana de Vic. Seguim endavant, esteu escoltant la veu de Càritas a Ràdio Estel.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots.
Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Les oficines de Càritas Diocesana de Tortosa van acollir el dimarts 14 la signatura del conveni de col·laboració entre aquesta entitat i la Fundació Bancària La Caixa. Està orientada a finançar part del projecte d'infància i adolescència anomenat El futur a la motxilla, que Càritas Diocesana desenvolupa a través de les parroquials i interparroquials de la diòcesi de Tortosa.
Aquest projecte pretén proporcionar acompanyament personalitzat i recursos econòmics a famílies amb fills en edat escolar, per tal que puguin obtenir el material necessari per la correcta educació dels seus fills. El projecte està pressupostat en un total de 39.500 euros, pretén arribar a un total de 100 infants i 30 joves que cursen les etapes escolars d'infantil fins a batxillerat. La Fundació Bancària La Caixa aporta aquest projecte 8.000 euros i continua apostant, com ja havia fet l'any passat, en aquest projecte transformador. Però el suport econòmic a les famílies, tot i que és fonamental, no és suficient per assegurar que aquests nens i nenes que parteixen d'una situació de desavantatge assoleixin el mateix èxit educatiu que els fills de la família sense risc d'exclusió social. Per això caldrà tenir especial cura i constància perquè puguin equilibrar-se amb la resta de companys. Cada Càritas oferirà a les famílies alguna d'aquestes activitats: reforç escolar, escoles de mares i pares, ludoteca, oci i temps lliure, a més d'una sèrie de trobades individuals per tal d'anar revisant la seva situació.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, la regidora de Serveis Socials, Maria Jesús Vinya, Marina Arnau, directora territorial de Tarragona de la Fundació Formació i Treball, i el secretari general de Càritas Diocesana, Agustí Adell, van informar en una roda de premsa el dia 17 que s'han instal·lat 19 nous contenidors de recollida de roba usada a diferents poblacions de les Terres de l'Ebre. La incorporació d'aquests nous contenidors vermells ha nascut de l'acord signat entre Càritas Diocesana de Tortosa i la Fundació Formació i Treball, membre del projecte Roba Amiga, signat al maig d'aquest any.
Càritas ha començat a instal·lar aquests contenidors arreu de l'estat espanyol, mitjançant els quals contribueix a la creació de llocs de treball per a persones en situació o risc d'exclusió social, a més de la notable contribució en la cura del medi ambient. En total, ja són 19 els contenidors instal·lats a poblacions com l'Aldea, Deltebre, l'Ampolla, Jesús, Xerta, els Guiamets i Tortosa, a més d'alguna empresa del sector privat que ha volgut sumar-se a aquest projecte. Càritas segueix treballant per poder instal·lar nous contenidors en els propers mesos a altres poblacions del Bisbat de Tortosa. L'objectiu és facilitar als ciutadans i ciutadanes del municipi l'accés als contenidors per dipositar-hi la roba de vestir, de la llar i sabates que ja no es fan servir, a fi que pugui tenir una nova vida, ja sigui a través de la reutilització o del reciclatge.
A la Sala Oval del Museu Nacional d'Arts de Catalunya es va fer divendres 17 de novembre una nova edició del sopar solidari de la confraria del Cava de Sant Sadurní d'Anoia a benefici de Càritas Catalunya. Hi van participar unes 300 persones, entre elles representants de 28 caves solidaris i de 23 empreses. També es va comptar amb la presència de famosos com Aixa Miró, Elisabet Carnicer, Joan Sardà, Jordi Cruz, Marta Torner, Pilarín Vallès i Ona Carbonell, com també representants de diferents ajuntaments del Penedès.
En els parlaments institucionals van intervenir Toni de la Rosa, president de la confraria del Cava, Jordi Nicolau, director territorial de CaixaBank, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, Jaume Pujol, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, i Joan Josep Omella, cardenal arcabisbe de Barcelona. Aquest any, la recaptació per la venda d'entrades als sorteig i les xapes solidàries va ser de 20.764 euros, quantitat que va ser doblada per CaixaBank. Així doncs, els 41.528 euros aconseguits aniran destinats al pagament de beques menjador per a infants i adolescents de famílies necessitades atesos per les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya.
L'hostatgeria del Sant Crist de Balaguer va acollir el divendres 17 la jornada de formació de directius, voluntaris, responsables del projecte i de personal contractat de les tres Càritas diocesanes de Ponent, Urgell, Solsona i Lleida.
Aquest any, els participants a la trobada van reflexionar sobre el tema iguals amb necessitats, iguals amb dignitat, a partir de les aportacions de Pedro Fuentes, de l'equip d'estudis de Càritas Espanyola. Després de la reflexió, els assistents van treballar per equips per compartir els neguits i les oportunitats que va obrir el conferenciant per intentar arribar a un compromís més autèntic amb tota la comunitat de cristians.
2.300 voluntaris de Càritas van sortir el diumenge 19 a les places i carrers d'un gran nombre de municipis de la diòcesi de Terrassa amb motiu de la primera Jornada Mundial dels Pobres, promoguda pel Papa Francesc.
Voluntaris de Càritas i de les comunitats cristianes, joves de les escoles diocesanes, monitors i monitores de grups d'esplai i agrupaments van fer possible veure una església en sortida, tal com demanava el Sant Pare Francesc. L'objectiu d'aquesta activitat, que va fer seva Càritas diocesana de Terrassa, va consistir en sensibilitzar la ciutadania dels pobles i ciutats sobre les dificultats que pateixen les persones més fràgils, promoure la fraternitat amb elles i fomentar la col·laboració amb Càritas. Cada comunitat o grup de Càritas es va organitzar al voltant de les esglésies i va efectuar accions molt diverses, tant informatives com lúdiques. A les taules informatives es va posar a disposició de la ciutadania informació sobre l'acció social de Càritas. Tots plegats, enviats del Papa, van escampar un missatge d'esperança davant els nous signes dels temps.
Més notícies encara. Sebastián Mora, secretari general de la Confederació de Càritas Espanyola, va reflexionar sobre el model d'acció social de Càritas dilluns passat en una jornada de formació per a tècnics i directius de Càritas diocesana de Vic, realitzat a Manresa. Mora va defensar que Càritas ha d'oferir a les persones que atén eines per generar noves trajectòries i que els permetin al seu empoderament tenir una xarxa de relacions o millorar la seva formació.
El ponent va definir el context global com d'incertesa, però creu que en aquest context Càritas ha d'aprendre a conviure-hi i s'ha d'adaptar. En aquest sentit, va defensar lluitar contra un sistema que ha normalitzat i generalitzat les desigualtats i actuar decididament per no legitimar la pobresa i el mal. Segons Mora, l'esperit del model d'acció social de Càritas ha de ser denunciar aquestes situacions perquè no quedin amagades per la narrativa oficial. Mora va concloure la formació defensant un treball fet des de l'espiritualitat i escoltant la realitat i afirmant que Càritas ha d'acollir, acompanyar i defensar amb arrelament la comunitat i amb els més empobrits i treballant en xarxa, i que el voluntariat ha de ser l'eix de la seva acció.
Amb el lema Tenim drets, dret a l'habitatge, més de 300 persones van participar dijous passat en la flash mob que es va dur a terme a la plaça dels Àngels de Barcelona. Estava organitzada per la xarxa d'atenció a persones sense llar i va servir per denunciar que més de 1.000 persones dormen als carrers i places de Barcelona. Amb la mobilització, les entitats convocants van voler estendre i fer visibles els drets bàsics que manquen per alertar sobre la situació d'emergència que viuen les persones que no compten amb una llar.
Des de la xarxa d'atenció a les persones sense llar, els portaveus Maite Mauricio i Ricard Barrull van reivindicar la llar com un espai que cobreix necessitats fisiològiques de protecció, d'acceptació social, d'autoestima, d'autorealització. I van indicar que perdre la llar suposa perdre la condició de ciutadà i és una agressió a la persona, a la seva dignitat. En aquest sentit, van reivindicar també a les administracions públiques que projectin reformes estructurals que garanteixin l'accés a un habitatge digne i adequat, perquè ningú es vegi obligat a viure al carrer. I van demanar que es prioritzin polítiques d'accés a l'habitatge, com ara el lloguer social, la cessió d'ús i la propietat cooperativa, i que es fomenti que els pisos buits puguin destinar-se al lloguer social. Amb motiu del Dia de les Persones Sense Llar, ahir diumenge, la xarxa d'atenció a les persones sense llar va afirmar que una llar suposa la suma de l'espai físic i les possibilitats de viure de forma integral, i que tant la Declaració de Drets Humans com la Constitució Espanyola reconeixen el dret a l'habitatge. Però dia a dia, la xarxa veu com s'incompleix quan es permet que més de 1.000 persones dormin als carrers i places de Barcelona.
Al Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa, l'Associació Traçant Camins i Càritas Diocesana de Girona, amb la col·laboració de voluntaris i estudiants de la Universitat Gironina, van fer dijous passat al migdia, davant de la seu territorial de la Generalitat, a la capital del Gironès, una acció simbòlica per reclamar els drets de les persones sense llar.
L'acció va consistir en la construcció simbòlica de la Casa dels Drets, que va dur a terme un grup de persones vestides de color negre i cobertes amb màscares blanques. Aquestes persones van enganxar a la casa retalls de diaris amb notícies relacionades amb la dificultat per poder accedir a un habitatge digne i posteriorment les van cobrir amb pancartes reclamant drets segrestats. L'acte també va comptar amb la lectura d'un text per una persona acollida a la Sopa i la lectura del manifest signat per les tres entitats participants. Finalment, Rosa Angelats, directora de la Sopa, Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i Teresa Castanys, de l'associació Traçant Camins, després de creuar simbòlicament la porta de la Casa dels Drets, van entregar el manifest a Lluís Plana, cap del Servei Territorial d'Habitatge a Girona.
I ahir diumenge, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat es va sumar als actes de celebració del Dia de les Persones Sense Llar amb un dinar compartit amb els participants, els voluntaris i els professionals dels diversos equipaments que hi ha en el programa de Persones Sense Llar.
En el dinar, que es va celebrar a Vilafranca del Penedès, hi van participar unes 150 persones i va estar organitzat pels agents del Centre d'Acollida Abraham per a Persones Sense Llar i va comptar amb la lectura d'un manifest i la representació teatralitzada de l'experiència personal d'una persona que va estar un temps sense llar. Aquesta representació va anar a càrrec del propi protagonista i d'un voluntari actor de professió, Jorge Picó.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. El treball caritatiu de la setmana.
Volem parlar avui de l'espai Oikia de Vic, una realitat que hi ha des de fa 2 anys al nucli antic de la capital osonenca i que està promoguda pel Casal Claret, l'Associació Tapís i Càritas Diocesana, amb l'objectiu de fomentar l'economia social i també solidària. Ens acompanyaran en els propers minuts Josep Freixa, de l'Associació Tapís, Anna Larios, del Casal Claret, i Sònia Santamans, de Càritas. Parlarà amb ells des de Vic, amb ells ja connectem, Marc Riera. Marc, bon vespre, endavant.
Bon vespre. Oikia és un espai únic a Vic que fomenta l'economia social i solidària. Situada en uns baixos del carrer de la Ramada de Vic, ha estat una iniciativa de l'associació Casal Claret, de Càritas i de l'associació de Pis, que ara mateix ja ha complert més de 2 anys. Per parlar-ne, avui tenim en aquest espai de la veu de Càritas a Josep Freixa, Sònia Santamans i Anna Larios per explicar-nos una mica el funcionament d'aquesta iniciativa. Bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.
Si els sembla una mica per situar els oients, fem una mica d'introducció. Què és exactament Oikia?
Oikia podem dir que és un espai físic, com m'has explicat, està al carrer de la Ramada, on físicament hi podem trobar productes de comerç just i també hi podem trobar informacions sobre les entitats que estan darrere d'aquest projecte i sobre altres qüestions vinculades a l'economia social. A banda d'això, però, Oikia té tot un projecte al darrere que està, ja sigui per activitats que es fan de manera esporàdica, com una comissió que hi ha de treball, que està més vinculada a economia social i que busca formes alternatives en el sistema econòmic que tenim actualment de comerç.
Parlàvem del guia i de la singularitat que té, que és promoguda per 3 col·lectius, 3 associacions diferents. Si us sembla, presentem-les una mica. A nivell del Casal Claret, quina funció fa i què aporta Oikia?
El Casal Claret acull i acompanya a diferents col·lectius de persones immigrades, concretament a infants i adolescents i a dones, no? Llavors, a través del projecte, sobretot de dones, hi ha un àmbit que n'hi diem d'acompanyament prelaboral, que hi participen dones que estan sent acompanyades en formació i en pràctiques prelaborals, i aquestes dones realitzen un seguit de productes, no? I concretament, per exemple, doncs a la botiga Oikia hi ha productes de costura que han elaborat aquestes dones. Per tant, aquests productes, que també són de comerç just, es venen a l'espai Oikia i els ingressos van per a aquestes dones. Això seria una cosa concreta que el casal aporta a Oikia, no? A part de, a nivell d'entitat, a nivell transversal, doncs, Casal Claret promou diferents xerrades, activitats més transversals, que utilitzem l'espai Oikia també per fer aquestes xerrades. Pot ser una presentació d'un calendari, pot ser un recital de poemes i textos de religions diverses. Llavors és un espai que volem, no?, que sigui col·lectiu i un espai casa on tots hi tenim lloc i participem.
En el cas de la Societat Vis, quina és la seva activitat i una mica com la presentaríem i què aporta, no?, el projecte Oikia?
L'Associació Tapís és una entitat que es dedica a la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció. Tant estem treballant amb joves com amb adults i una mica el que veiem és que ens quedem limitats perquè ja ens continua quedant tot un sector de gent que no ho té molt difícil en aquests moments per entrar en el mercat laboral normalitzat. Aleshores, a Oikia, per un cantó, hi aportem les ganes de treballar junt amb les altres dues entitats i de tenir un espai comú on poder pensar i realitzar projectes conjunts. També hi aportem productes que estem fent a la nostra entitat, els llibres de tapís, diferents tipus de productes i serveis que es donen a l'empresa d'inserció i, sobretot, el que pensem és amb els... Això, amb el que podem construir junts, donat que estem treballant tots amb persones una mica amb el mateix nivell de dificultat.
I en el cas de Càritas, una mica quina seria l'aportació? Càritas potser és la més coneguda de les, a nivell global, de les tres entitats que hi aporta, i una mica quina és la seva funció en aquest projecte.
Càritas té una línia de treball vinculada amb el comerç just per aquesta voluntat de lluitar contra les desigualtats, i Càritas en el projecte Oikia en concret el que fa és tota la gestió del tema del comerç just que prové de països de Llatinoamèrica, d'Àfrica, i una mica és tot aquest seguiment, tot el provisionament d'aquests productes de comerç just. A banda d'això, hi ha també donar a conèixer el projecte Oikia a totes les parròquies, que Càritas està present a moltes parròquies, i a partir d'Oikia doncs poder oferir a les parròquies que coneguin el producte de comerç just, que coneguin el projecte d'Oikia, i poder anar així teixint una mica aquesta xarxa que volem fer.
Comentàveu el fet de facilitar la inserció de determinats col·lectius en el mercat laboral. Comentàveu que hi havia una mica una comissió. Una mica quines són aquest treball d'aquesta comissió concretament i com es pot facilitar, quines vies hi troba i com veu en aquests moments aquest aspecte que potser no està ben regulat o que és difícil o que té...
Per un cantó, totes tres entitats intentem, dintre del possible, que les persones que ens venen a trobar puguin tornar a entrar al mercat laboral normalitzat. Però sabem que cada cop més hi ha un grup de persones que l'estem deixant fora. I no l'estem deixant fora perquè ells no puguin treballar o no vulguin treballar, sinó perquè, tal com tenim el mercat laboral, n'excluïm una part. I sempre són, normalment, els més febles. Aleshores, és des de l'economia que ens estem plantejant això. Estem pensant o bé en cooperatives una mica guiades en un principi, o bé com totes aquestes feines, que són moltes, que són capaços de fer les persones que tenim ateses, poden entrar al mercat d'una manera legal sense que sigui necessàriament lo de o treballes o et quedes a fora i pares la mà a final de mes. Per tant, estem buscant i trobant petits camins per on la persona que sap fer un pastís genial trobem la manera de que el pugui oferir a la gent, trobant i buscant maneres de solucionar tots els requisits legals que es necessiten per poder fer això d'una manera clara i legal.
En aquest aspecte, no sé quina valoració en fem, després tornem a parlar d'Oikia com a projecte, com a tal, de la renda bàsica. Una mica no sé si aquest és un camí, una possibilitat, és una bona solució, és una solució mal resolta. Quina valoració n'heu fet? Suposo que ho heu analitzat, tot aquest aspecte.
aquí potser ja parlarem personalment. Jo crec que tenir els mínims per poder viure amb un mínim de dignitat és absolutament necessari i, per tant, hi estem totalment a favor, sempre i quan això no suposi que en algunes persones els hi donem només un mínim per sobreviure i ja ens oblidem d'elles i que es quedin arraconades a casa. Crec que la renda mínima garantida ha de ser un punt de partida mínim per poder treballar, perquè aquesta gent pugui tenir relacions, aportacions i pugui participar en la societat. No pot ser de cap manera una cosa que el que faci sigui arraconar-los i que no ens facin nosa.
Tornem una mica al que és aquí a l'espai físic. És un espai que funciona sobretot amb voluntaris i actualment esteu en una campanya de cerca de voluntaris. Quin perfil de voluntaris? Quants n'hi ha? Què es busca? Qui pot ser voluntari?
Diríem que el perfil de voluntaris pot ser molt variat, malgrat del que sembli. Hi ha moltes possibles tasques a fer. Per exemple, ara estem buscant gent doncs, que li agradi el tema de les xarxes socials perquè ens ajudi doncs, a fer difusió i a mantenir una mica totes les xarxes que tenim nosaltres. Un altre tema és persones que estiguin vinculades o que hagin passat pel món del comerç, que la vinculació és clara, no? Gent amb experiència en el comerç ens pot ajudar amb tot el tema doncs, del producte, de com etiquetar, de com atendre el personal i tot plegat. Però també hi ha molts altres aspectes, com programar activitats, com les moltes activitats que es van fent, ja sigui amb Casal Claret, amb Tapís, amb Càritas o des d'Oikia mateix, o ja sigui sensibilització, o ja sigui anar a buscar altres entitats. Per tant, jo diria que el perfil pot ser molt ampli. Sí que requereix un compromís, perquè és una botiga que s'obre cada dia de dimarts a divendres, matí i tarda. Per tant, això vol dir que sí, hem d'obrir la botiga i hem de ser, no pot ser avui sí, avui no, però dins les possibilitats de cadascú crec que es pot buscar què pot aportar cadascú en el projecte. Actualment hi ha uns 8 voluntaris, cadascú té a mesura que la gent va implicant-se en el projecte també n'hi ha que s'especialitzen més en alguna cosa, algun que li agrada més fer paradors, doncs ja és el que se n'encarrega, un que li agrada més mirar quin producte ens falta, doncs també és el que se n'encarrega. Per tant, les portes són obertes a tothom i si nosaltres des d'Oikia no podem oferir per un perfil determinat un voluntariat, doncs segur que podem posar en contacte amb altra gent. Per tant, convidar tothom qui vulgui a venir a Oikia i a conèixer el projecte. I si podem col·laborar mútuament, fantàstic.
Quins productes hi trobem? Expliquem una mica per qui vulgui acostar-se fins aquí.
Oikia podem trobar una miqueta productes d'alimentació de comerç just, una part de productes de cosmètica, una part de productes més d'artesania, i llavors hi podem trobar complements de roba. Llavors hi podem trobar els productes més concrets de l'entitat Tapís i Casal Claret, que ja hem comentat, no? Aquests llibres de paper reciclat, papers diferents, no? Sobres. Llavors de Casal Claret hi podem trobar productes de roba. Una miqueta hi ha una gamma així, bastant ampla de productes que la gent pot adquirir.
I com arriben fins aquí aquests productes? Una mica ho dic perquè suposo que deuen arribar per diferents vies, des de persones que els fan directament, a xarxes, en aquest cas, de comerços, com poden ser les de Càritas. Quin és una mica el criteri?
Tot el que és, diguem-ne, comerç just, que ja funciona més per cooperatives de comerç just, com poden ser Alternativa 3, que és la més coneguda, potser, són aquests productes que es compren i és Càritas qui ho gestiona i qui arriba, els paquets arriben aquí, no? Llavors hi ha Tapís, doncs, a través d'ells mateixos són els que ens porten el producte. Casal Claret, com que estan, a més, estan aquí sobre les instal·lacions, hi ha una relació constant de les dones, a més, són molt productives i produeixen moltes coses i van produint productes. I sí que tenim ganes d'ampliar altres possibles cooperatives o grups que facin productes, com per exemple tenim unes bosses que es diuen Alma, que són de Girona, de grup de dones de Càritas de Girona, que també en tenim a la nostra botiga, però també ens agradaria aquí a Manlleu hi ha un grup de dones que també produeixen coses de confecció, tenim productes de la terra, de cooperatives d'aquí al nostre entorn, que també ens agradaria introduir. Tot això és una feina de, que estem en això, diguem-ne, de poder ampliar una mica el producte pensant també amb el comerç just de casa nostra, no? No
i només col·laborar amb altres entitats també, no?, d'Osona, de dir no només, bueno, que Casal Claret i Tapís i Càritas, això, no?, ens hem unit una mica en aquest projecte, però a la vegada saber incloure altres grups, entitats i amb criteris semblants, no?, socials o de cooperació.
Parlem una mica del comerç just. Quines accions calen per popularitzar-lo? Ho dic perquè suposo que hi ha gent que diu jo he vist un comerç just en una gran superfície que diu comerç just. De quina manera es pren consciència real del circuit, de com arriba el producte el producte final al consumidor?
Bueno, de fet, un dels elements del comerç just és que s'ha d'informar el consumidor d'on provenen els aliments, en quines condicions laborals estan fetes, i això és el que ha d'anar a ajudar a conscienciar la gent, però jo crec que aquí hi ha una feina, però només pel producte de comerç just que ens pugui arribar d'Àfrica o de Llatinoamèrica, no? Sinó de dir el quilòmetre zero, llegint d'on venen les coses, com estan produïdes. Jo crec que aquesta és una feina de sensibilització que des d'IKEA també volem fer, no? D'acostar a la gent, de que sàpiguen els productes d'on venen, l'impacte natural que això té, que és un producte de comerç just, té molt en compte l'impacte mediambiental dels productes, no? Doncs crec que també estem en un bon moment perquè la gent cada cop es fa més preguntes, no? I poder respondre aquestes preguntes. Jo penso que és una feina que des d'aquí també volem anar fent.
Sí, oi que en alguna ocasió ja ha organitzat algunes xerrades per explicar d'on venen aquests productes, no? Va estar aquí una productora de cafè de Nicaragua, crec, explicant d'on venia, no?, aquell producte que s'està venint aquí, no? I això és una manera molt clara d'explicar a les persones que estan comprant, no? I s'han fet algunes xerrades, alguna formació sobre comerç just, i bueno, creiem que tot això, no?, també ajuda a apropar-ho, no?
En aquest sentit, i tot i que no és el que conec millor, el que sí que sabem és que perquè uns productes que venen de fora es puguin entendre com a comerç just, s'ha de garantir que en la seva producció no hi han participat ni infants ni hi ha hagut una explotació de cap manera. Per tant, és veritat que alguns dels productes que venem aquí resulten una mica més cars que els que es venen a algun súper, precisament perquè tens la garantia de que els que l'han produït els han produït amb unes condicions de treball dignes i que se'ls ha pagat un sou corresponent, cosa que no es garanteix en la majoria de productes que trobem a vegades barats en grans superfícies.
I des de les tres entitats impulsores, com s'imaginen el futur? Com evolucionarà el projecte?
Si ho sabríem, estaríem molt feliços. Estamos en ello, que es diu en aquests casos. Anem buscant perquè no és fàcil. Una de les coses que, per exemple, des d'aquesta comissió d'economia ens hem trobat és que és molt difícil trobar camins legals perquè hi puguin participar-hi gent que fa poca producció. O ets a dintre o ets a fora, tenim un sistema que exclou moltes vegades coses que serien. Però no ens conformem i continuem buscant i trobarem camins a base d'associar-nos, de veure com podem sumar les diferents propostes de la diferent gent i això per un cantó, per un altre també anem pensant en altres possibilitats de xarxes d'intercanvi o de coses així. Pel que ens falta, potser trobar més capacitat, el que estàvem dient, o més voluntariat o més recursos per tirar endavant, i sabem que existeixen les possibilitats, per més que no ens està resultat fàcil de trobar-les.
Jo diria també que una miqueta com a entitats ens hem, bueno, vull dir que ens creiem aquest projecte, no, aquesta iniciativa, i per tant és un projecte més que hem incorporat a les nostres entitats, no? I que, a banda de la venda de productes, també és aquestes ganes de treballar plegats i aquesta presència més ciutadana, no? I de, bueno, i de col·lectiu i de ser una miqueta, no? També, bueno, bueno, això, no? Una miqueta d'aquest relacionar-nos i anar plegats. I llavors també potser, no? Una miqueta també un horitzó és anar oferint més coses de les entitats, no? Que potser a vegades no ho atrapem, no? Ja també estem fent serveis des de les entitats i això ho estem treballant. Ens estan demanant diversos tallers, doncs potser un taller de paper reciclat, potser un taller de henna, tallers de cuina o de melmelades, que també es fan des del casal, participar de més fires, de comerç just. Llavors, anem intentant pensar, no? D'ara en endavant també en què més podem participar. Nosaltres també sortir cap a fora, no? No només la gent visitar l'espai i nosaltres també veure on oferim els nostres serveis.
Jo només comentar que tinc la sensació que la gent que entra a IKEA un cop i torna, o si més no el té present, no? I per mi això és un element d'esperança i de pensar doncs, que hi haurà projecte i que tirarà endavant, perquè és l'ambient que hi ha és molt, molt bonic i el producte que hi ha és de molta qualitat.
Perfecte. Doncs sort en aquests projectes de futur, Josep, Sònia i Anna. I gràcies per haver explicat i recordeu que la botiga la podeu trobar, o aquí, a l'espai o aquí, a Vic, al carrer de l'Armada. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Anna Larios, del Casal Claret, Sònia Santamans, de Càritas Diocesana de Vic, i Josep Freixa, de l'Associació Tapís, per haver-nos presentat avui l'Espai Oikia, de la capital d'Osona. Gràcies, Marc Riera, per la teva entrevista. Seguim endavant a La Veu de Càritas, a Ràdio Estel.
La Veu de Càritas, protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
El director i actor de teatre Jorge Picó Puchades és, a més, voluntari del Centre d'Acollida Abraham per a Homes Sense Llar de Vilafranca del Penedès. El Dia de les Persones Sense Llar ens interpel·la avui per oferir-vos i compartir amb tots vosaltres, amics oients, la veu d'un testimoni sobre aquesta temàtica en la qual treballen molts voluntaris i professionals de Càritas arreu de Catalunya. Connectem amb la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Allà tenim el Francesc Arnaez, que conversa uns minuts amb Jorge Picó. Francesc Arnaez, bona nit, endavant.
Molt bona nit, Ignasi, i moltes gràcies. Avui, des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, parlarem una estoneta amb el Jorge Picó, que és voluntari del Centre d'Acollida Abraham. Bona nit, Jorge.
Molt bona nit.
Com hem comentat anteriorment, aquest cap de setmana passat s'ha celebrat el Dia de les Persones Sense Llar i concretament a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat hem celebrat un dinar compartit amb els voluntaris, amb els coordinadors de les Càritas i alguns dels participants que estan en equipaments o projectes que treballen amb persones sense llar. I hem volgut que ens acompanyés el Jorge, perquè a part de que ha participat en aquest dinar, ell és voluntari del Centre d'Acollida Abraham. Jorge, ens podries explicar una miqueta quina és la teva col·laboració al Centre d'Acollida per a persones sense llar?
Sí, bàsicament el que faig jo és fer un cineclub, que nosaltres diem el cineclub dels dimecres, on triem una pel·lícula. De vegades la trio jo i de vegades la fem a votació entre tots quan estem allà. I al voltant d'això fem una mica d'activitats. Fem una introducció a la pel·lícula. Per exemple, fa poc vam fer una pel·li que parlava de dos francos, una peseta, 40 pesetes dos francos, una cosa així era el títol, i treballar al voltant de la moneda. Per exemple, agafàvem que la peseta, d'on venia la peseta, el sistema d'intercanvi de diners, la immigració, tot això, i fèiem una introducció al voltant d'això, i després, si tenim temps, fem algun joc. Així, una cosa lúdic. I també, quan podem, els caps de setmana, doncs fem sortides culturals. Anem al teatre, o anem a visitar vam fer una sortida al Liceu... Uh-huh. S'inventen coses al voltant de la cultura, que és el que jo treballo, sí.
Perquè tu, Jorge, com arribes a ser voluntari de Càritas? Tu no, ets una persona que encara estàs en actiu, que estàs treballant... Uh-huh. I com va anar això?
La veritat és que jo he fet voluntariat des de 16, 17 anys. I aleshores va haver un moment que amb això que vaig ser pare i la família i la professió i tal, ho vaig interrompre, però em vaig dir, no pot ser, no puc tallar-ho, això és, diguéssim, una cosa molt bàsica. Diguéssim que estava fent molta teoria sobre com ajudar la gent, però molt poca pràctica. I hi havia un desequilibri molt gran amb això. I llavors, com que la Raquel és una treballadora aquí de Càritas i anem a la mateixa escola, o sigui, els nostres fills van a la mateixa escola, li vaig demanar a ella, escolta, que jo... què fa falta? I doncs, m'ha explicat, això, jo el que vulguis, el que calgui fer, o sigui, cuinar, el que faci, doncs mira, tu, què fas d'això? Podies... I al final vam arribar a la conclusió que podíem fer alguna cosa al voltant de la cultura. Sí, que va ser una cosa també per proximitat, no? Perquè, bueno, saps? I a banda perquè mai havia treballat amb Càritas, havia treballat amb moltes associacions que estan lligades a l'Església, però mai directament amb Càritas.
Okay. Ah. Perquè tu, Jorge, la teva professió, bueno... està relacionada amb el món del
sí,
teatre.
Sí, bàsicament amb la faràndula, que dius.
Faràndula.
Sí, sí. Sí, sí.
I què és el que et motiva a tu això que deies, aquesta necessitat d'ajudar les persones?
Sí, home, la motivació, diguéssim, en el meu cas és religiosa, no? O sigui, és una motivació, diguéssim... com t'he explicat abans, bueno, jo soc membre de Cristianisme i Justícia, d'un seminari que fem allà, i vaig sigut estudiant també els seus cursos i tal, i estava entrant una part teòrica molt potent en la meva vida. O sigui, diguéssim que estava treballant la meva religiositat des d'un punt de vista molt teòric, molt més que altres anys, molt més que altres èpoques, no? Però dic, està descompensat això, no pot ser que entri, diguéssim, tota la part de lletra i de sense la part pràctica, no? I llavors ja dic, m'ha de tornar a lo d'abans. Llavors, per compensar, jo penso que és una cosa de compensació. Abans era tot molt intuitiu, era molt d'intuïció, de pràctica, i ara, diguéssim, que van juntes i dialoguen molt bé. Jo penso que hi ha un diàleg molt, molt potent, no? I a banda és que també és que és molt divertit i és molt humà i és una cosa impressionant. O sigui, jo el que més motiva, bàsicament, és que ho trobo a faltar. O sigui, jo, m'agrada anar allà i estar amb la gent allà i que al final som amics i parlem i hi ha una part molt, molt humana. O sigui, que realment és com una cosa que dius, com és possible que no? Sense això no pot ser. O sigui, hi ha un... saps? Sí, sí.
Estem conversant amb el Jorge Picó, que és voluntari del Centre d'Acollida Abram per a persones sense llar de Vilafranca. Tu has compartit moltes estones amb persones sense llar. Què ens podries explicar de les persones sense llar des del teu punt de vista com a voluntari? Que a vegades sí que és cert que en altres programes hem parlat amb companys que són, que són els professionals que estan en el centre, però com a voluntari, què és el que ens podries explicar?
Pues no sé, hi ha una cosa molt, molt potent, que és la primera vista de la persona, quan la coneixes, no? La façana, el que et dona. I la segona fase, que és quan la persona se va obrint i vas coneixent la seva història personal, no? I això és molt... bueno, és molt potent, no? Perquè veus com la persona ha arribat ahir i quin és el camí que ha fet. I sobretot veus que hi ha una dignitat enorme dintre d'això. O sigui, ja de vegades, quan tens una certa confiança i t'expliquen, hi ha molt d'humor, hi ha molt de... fins i tot d'acceptació, de dir, bueno, jo he arribat aquí per això i per això i per això. I llavors, en realitat és una lliçó d'humanitat, no?, quan estàs escoltant-los, no? Bàsicament, el que vas allà és escoltar, eh? O sigui, és estar i estar amb la gent i estar disponible a veure què passa, a veure si hi ha alguna trobada, a veure si hi ha alguna conversa, a veure si hi ha algun... No saps mai, és com una aventura. Has d'anar a l'aventura. Sí. O sigui, realment pertrechado allà per dir, a veure què passa avui. Saps?
Perquè a més entenc que una part important de les persones van variant cada setmana o cada cop que fas la... No sempre
sí.
Són les mateixes.
No sempre són les mateixes. També veus molt l'estat d'ànim del centre. Hi ha dies, per exemple, que allò sembla una festa, que està tothom supercontent, i hi ha dies que notes que la gent no està per això, que la gent està molt més tancada, que cadascú ve la seva història molt present. i és més de silenci, són dies més de silenci, més de respectar, més d'estar tranquil, més de... Per exemple, el que és, jo trobo que és molt important és dinar amb ells, sopar amb ells, quedar-se amb ells i compartir la taula, perquè hi ha dies que els silencis també són molt importants, on estàs respectant, estàs, i veus que estàs acompanyant i que estem tots acompanyant-se, però no cal tampoc explicar-se massa ni dir-se massa coses, no? Llavors és molt important aquesta, el termòmetre, no?, del centre, no? Hi ha un termòmetre ja que està ocult, que has de controlar-ho i dir, a veure quina temperatura hi ha avui. Això és molt important.
Jo t'anava a preguntar, és que què podíem fer des de Càritas o des de la societat en general per donar aquest suport o per acompanyar les persones sense llar, però una mica les pistes ens les donaves, no? És una...
Sí, home, des de Càritas, tot el que sigui tasca de fer conèixer el voluntariat, tot el que sigui fer de pont entre aquesta gent i, diguéssim, bueno, no sé com dir-ho, ells i els altres, és una mica allò, però fer de pont i fer que la trobada sigui possible, jo penso que ja és molta tasca, ja. És molta tasca.
Potser no hem de dir als altres, no? Potser
clar,
hem clar. De considerar-los nosaltres.
Clar, sí. Clar, nosaltres. O sigui, més que de font, igual el pont o obrir més la taca, no? Saps? Que tothom pugui entrar o, saps? O espais de trobada. Hi ha molta gent que no acaba de conèixer la realitat. No sap ben bé què està passant. I això, sense menysprenyar ni res, sense d'allò, però no acaba de tenir una idea de la situació i del que passa realment, jo crec.
I deu haver històries de vida...
Sí, hi ha històries de vida impressionants. Sí, hi ha coses molt potents, hi ha coses que dius, no t'imagines, per exemple, no ho sé, vas a veure una obra de teatre, una exposició, i hi ha algú que ha treballat en el teatre o que té alguna cosa a veure en l'exposició perquè ha sigut militar o perquè no sé quant, i coneix. I en realitat, ell, li podies donar perfectament la paraula. Sí, i ell explicar la seva... Saps? I després gent que ha vingut i ha passat per... ve de països, hi ha una persona d'Iran, hi ha coses realment que... Realment no tens temps, en el temps que vas no tens temps d'escoltar-ho tot, saps?
I a nivell d'estructures, creus que el model econòmic i social actual o polític és el responsable de... Potser d'aquesta cultura que el Papa Francesc li anomena la cultura del descart, és... ens ajuda en alguna cosa al sistema actual o creus que ja hem de canviar algunes maneres de fer?
Jo crec que hem de canviar, sí, com tu dius, maneres de fer, sobretot, diguéssim que ara estem en un moment on l'economia sembla que ho sigui tot. Bueno, ara no, ja portem temps amb això, eh? Portem molt temps arrossant que l'economia és tot, llavors el benefici és el més important... tenim un llenguatge també que està infectant-lo tot, per exemple, el mercat de treball, les persones no són una mercaderia, com si fos un, saps, el treball tampoc és una mercaderia, els mateixos diners. És clar, l'estructura, de vegades jo penso, no? Hi ha gent, quan miro la gent del carrer, dius, vale, tant de bo troguessin un treball, però és com tornar-los a dintre una estructura que els torna a matxacar. Entonces, clar, és com a... És molt bèstia, però dius, sí, sí, a veure si te'n surts quan arriben a això. Mira, tinc una feina, perquè clar, les feines són... tinc 15 dies a descarregar aquí, o quan... Són feines que dius...
Molt precàries,
no? I estan supercontents amb això. Però clar, estàs dient, és com que l'estàs tornant a la roda i surten més matxacats encara. Perquè clar, cada vegada les feines són més curtes i se n'adonen que... I llavors sí que és una qüestió de... Per una banda de canvi de persones i per altra banda de repensar una mica com està, sobretot, el sistema econòmic, que està superseparat del sistema polític, on no hi ha un no està... La política no està donant les directrius a l'economia, sinó que l'economia va per la seva banda. I, clar, l'economia no està pensant pues, en benefici. I la persona pues, és una eina, saps, com una fruita que li vas tallant el suc i quan no hi ha suc pues, la tires, saps?
Estem parlant amb el Jorge Picó, voluntari de Càritas, del Centre d'Acollida de Bram per a Persones Sense Llar. I aquest cap de setmana passat, hem comentat abans, que s'havia celebrat el Dia de les Persones Sense Llar i una mica en la línia del que ens estaves comentant, el que proposava la campanya, o ja fa uns anys que proposa, és precisament és posar la persona en el centre, no? Que de les mirades, de tot, de l'economia, tot sigui la persona la que estigui en el centre, i recuperar una cosa que també ens has comentat ja des del començament de la conversa, és el tema de la dignitat, no? Són persones, tenen drets i han de ser tractades amb dignitat, no? Una miqueta per anar acabant seria el treball que hem de fer des de Càritas, doncs, és el recuperar aquestes persones, o creus que podem anar més enllà?
Bueno, jo de vegades penso, per exemple, gent que no té... Sí, Càritas també... Clar, estic parlant sense pensar-hi massa, sense conèixer massa per dintre, eh? Estic pensant... Però de vegades tens ganes de dir, bueno, a banda d'aquesta recuperació de la dignitat i d'aquesta companyia i tal, tindre un punt també d'empresa, no? De dir, bueno, si poguessin crear empreses, més empreses, on la gent pogués treballar i donar oportunitats... Pues,
sí,
de,
sí.
De vegades ho dius, és que també... Pues sí.
Sí, sí, l'economia sí. Solidària, empreses d'inserció. No?
Sí, sí. O sigui,
potser és deixar de mercadejar amb necessitats bàsiques, amb béns que són necessitats bàsiques, l'habitatge, la feina, l'alimentació. Doncs moltes gràcies, Jorge, per haver-nos acompanyat avui. I Ignasi, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies, Francesc Arnaez. Gràcies també a Jorge Picó Puigades com a voluntari del Centre d'Acollida Abraham per a persones sense llar a Vilafranca del Penedès. Aquest ha estat el nostre testimoni. Arribem ja a la recta final de La Veu de Càritas avui.
La Veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Avui i demà, el programa Operació Visió, desenvolupat per la Fundació Institut de Medicina Ocular IMO, juntament amb Càritas Catalunya, torna a les escoles Joan 23 i Bonavista de Tarragona per fer les revisions oculars gratuïtes a 150 infants.
Demà dimarts a les 7 de la tarda, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Lleida, tindrà lloc la celebració del Dia Internacional del Voluntariat organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social de Lleida, de la que Càritas Diocesana de Lleida és membre. En aquest acte es realitzarà el lliurament de premis Lluís Martí. Per assistir-hi cal fer una inscripció prèvia entrant al web premisluismartí.voluntaris.cat.
Demà dimarts, en aquest cas a les 8 del vespre, a la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, carrer Villarroel número 81, Jaume Casasses, responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona, farà una sessió informativa sota el títol «Vol ser voluntari de Càritas?».
Dimecres a les 10 del matí, a la sala d'actes de Càritas Diocesana de Lleida, el Servei d'Acollida Laboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió farà una sessió formativa.
Divendres a les 7 de la tarda a la sala Jaume Magre del carrer Bisbe Torres número 2 de Lleida, la Comissió Diocesana d'Acollida als Refugiats i la Comunitat de Sant Egidi organitzen una presentació xerrada sota el títol «Els corredors humanitaris, esperança per una Europa acollidora».
Dilluns que ve, de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, una nova sessió informativa sobre voluntariat. La inscripció es pot fer omplint un formulari a través del web caritas.barcelona.
I també dilluns vinent, a les 7 de la tarda, a la seu de Cristianisme i Justícia, carrer Roger de Llúria 13 de Barcelona, es farà una nova sessió del cicle Els dilluns dels drets humans. Sota aquest títol, Desenvolupament insostenible, el nostre model de vida esgota el planeta. Hi haurà els ponents Enrique Lluc, professor de la Universitat Cardenal Herrera de València, i també Maria José Pérez de la Romana, membre de Càritas Espanyola. Moderarà la sessió Rita Marzoa, membre del grup de periodistes Ramon Bernils i del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
La Veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
això ha estat tot per avui. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions de qui us ha acompanyat en aquest dilluns. Com sempre, a Ràdio Estel, el Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip, el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.